Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en connexió directa a Ràdio Olot i Ràdio Ripoll. Aquesta hora per explicar-vos tota l'actualitat de casa nostra, el que és notícia avui a les nostres contrades. Què tal, Aniel Puigverd? Com estàs?
Molt bon dia, Joel.
Com portes la calor?
Doncs bé.
Bé, sí?
Com a mi m'agrada la calor.
I les tempestes, què tal?
Bueno, les tempestes entre calor, pluja, fred, sol... És una mica tot... Farem bojos, eh?
Farem bojos, certament, però, escolta, aquestes tempestes d'estiu tampoc estan gens malament, si no, provoquen problemes, com ha passat últimament a casa nostra. Bé, anem a les temperatures que tenim ara mateix, perquè un dia més comença la jornada amb el cel tapat.
Doncs sí, cel tapat, tot i això, aquestes temperatures situades en aquesta franja un pèl més alta, tenim ara mateix 5 graus a Vall de Núria, en tenim 10 a Molló, 12 graus els tenim a Camprodon, 13 a Das i a Ribes de Freser, 14 graus a Ripoll i a Vic, 15 a Olot, a Sant Feliu de Pallerol, 16 graus a la Vall d'en Bas, a Besalú i a Mer, 17 a Castellfollit de la Roca i a Banyoles, 18 graus a Girona, 19 a Figueres i 21 graus a Roses.
Dani, què ens pots avançar?
El dia serà variable amb alguna boira al matí, la temperatura baixa lleugerament de matinada i bé, a la tarda un ruixat aïllat, discret, poca cosa ja al Pirineu i Prepirineu, o també cap a les Guilleries i Osona. Però vaja, menys pluja, menys tempestes. I divendres ja no hauria de ploure, més sol i comença a pujar la temperatura, una temperatura que es mantindrà també alta, per sobre dels 30 graus de dia, molts indrets, de cara al cap de setmana.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Són les 8 i 2 minuts. Els ramaders reclamen més recursos de l'administració per tenir relleu generacional al sector.
Denuncien que s'ha oblidat la seva feina i que no troben persones capaces de gestionar un ramat especialment a la muntanya.
La presidenta de l'Associació de Ramaders de la Vaca de l'Albera, Marta Carola, ha dit en un acte a Olot que els ramaders són el motor per dur el producte a la taula.
És molt difícil també perquè no trobes gent jove. Encara que últimament hi ha cada vegada més joves que s'animen, no? Però es troben amb una feina que és dura i que és difícil guanyar-se la vida amb aquesta feina.
La pedregada segueix sumant problemes als pagesos de Santa Pau.
La gestió dels purins n'és una altra. El fet de tenir un excés d'aigua a les granges obligarà els pagesos a haver de gestionar els purins abans d'hora, un recurs necessari per als camps de conreu que els arriba, en alguns casos, un mes i mig abans del que tocaria.
Un dels ramaders afectats és en Bernat Francesc.
El problema que tinc és que el quadre... Tot això ho tens planejat perquè no pots escampar-ho quan vols, ni les condicions t'ho permeten, ni els sembrats que tens en els camps t'ho permeten. És a dir, ara tinc el blat, que també li falta un mes i mig per segar-lo, per cosechar-lo. Per tant, a mi em venia just i ho tinc muntat de tal manera que quan jo trec els porcs puc treure els purins, escampar-lo, perquè els camps són segats abans de sembrar. Però clar, tot això se m'ha avançat un mes.
A Sant Joan de les Abadesses, Esquerra Republicana denuncia manca de planificació al personal de la llar d'infants després que dues de les 5 educadores marxessin en els últims dies per diferents circumstàncies.
El govern municipal diu que ja estan responent aquests casos sobrevinguts i de fet ja han incorporat una nova educadora. Esquerra fa diverses propostes perquè no torni a passar.
En parla la Laia Capdevila, una de les regidores republicanes.
La llar d'infants actualment es troba en una situació crítica degut a aquesta manca de personal i de planificació per part de l'equip de govern.
Els estudiants intensifiquen els seus esforços a pocs dies de que comencin les proves d'accés a la universitat. El nou plantejament de les proves provoca el nerviosisme dels joves, que ara hauran de vigilar molt més la presentació i, sobretot, les faltes d'ortografia. En Ferran Mercè, l'Arnau Garrigós i l'Oriol Amaro són tres dels alumnes que s'hi enfronten.
Sí, jo, si entro, estudiaria enginyeria de dades a l'UPC.
Jo també matemàtiques a l'UPC, si es pot.
Jo tiraria més cap a nutrició o cafè.
Oh, sí, acaba sent un recull, ja que moltes assignatures són lineals i per poder fer el segon has hagut d'haver fet el primer.
Sí, durant el curs ja ho hem anat treballant, llavors jo crec que és la base de fer una bona selectivitat, que si fas tot el curs bé, llavors ja vas més preparat.
Sí, estic d'acord amb això i crec que ja no és un tornar a començar des de zero, sinó que és ja repassar el que has fet i després ja practicar una mica amb el nou format, no, de la selectivitat.
Són les 8 i 4, Garrotxa Tech posa en funcionament la seva nova seu.
Està situada al carrer Pou de Glas, als antics estudis d'Olot Televisió. Per allà hi passaran tots els projectes relacionats amb l'emprenedoria i amb línies de treball de l'entitat. El disseny de l'espai ha anat a càrrec de Xevi Bayona i Laia Soto. Durant la setmana passada ja es van fer els primers actes inaugurats.
Escoltem l'Aleix Lagares, és el president de Garrotxa Tech.
Es permet també ser molt més àgils a l'hora de fer les activitats, a l'hora de crear formacions, a l'hora de crear focus group, espais d'innovació. Per tant, ja consolidar el projecte després d'un any de la formació i de presentar-lo més en comunitat, penso que és un gran avenç i un gran pas.
Al Ripollès, un any més, el Consell Comarcal ofereix el curs de teatre que tindrà lloc durant 15 dies. El 12 de juliol es farà la representació final d'un espectacle que en aquesta quarta edició girarà a l'entorn de la lectura dramatitzada. La consellera de Joventut és Dèlia Duran.
Que és que hi ha activitats esportives, no? Per l'estiu, per passar l'estiu, no? Casals, casalets, i la proposta cultural, no? Que és també una gran proposta pel Consell Comarcal. Pues, principalment vam estirar d'aquest fil i vam veure que tenia molt bona rebuda per als nostres joves, que hi havia unes certes persones que els interessava, i per això també pues, aquesta iniciativa, com he dit, any rere any.
Primer festival a Castell de Santa Pau, amb el castell ja de propietat municipal.
Tot i haver complert l'objectiu de comprar-lo, el festival continuarà perquè calen més recursos econòmics per arreglar-lo. Aquest divendres i dissabte hi haurà un concert de Borja Penalba, la presentació d'un llibre de Lluís Llach, sardanes i música electrònica, entre d'altres propostes. A més, els fesolaires obriran l'obrador per mostrar com en produeix.
Escoltem l'alcaldessa de Santa Pau, és Cris Capó.
Fem un espectacle per a tots els públics. Enguany ho hem traslladat, és a dir, ho hem diversificat una mica entre el mirador de Campauet, l'obrador de Martinyà, la plaça dels Valls. No ho hem centrat aquest any només a la plaça Major, sinó que fem actes repartits per tot el poble. Però tenim després la presentació d'en Lluís Llach, que ens fa molta il·lusió, i a la nit ve Borja Penalba a presentar el seu nou treball en solitari.
I tot a punt per tornar-se a veure el Ball del Gambeto a Ridaura, és la insígnia de la Festa del Roser.
Durant tot el cap de setmana, la localitat s'omplirà de música amb les habaneres. També hi haurà activitats pels més petits amb el grup d'animació infantil Pam de Nas, la pujada del rompaculs i un torneig de pàdel, entre d'altres.
En Pere Vila és un dels regidors.
I després es va tornar, a principis del segle passat, es va començar una altra vegada, diríem, a fer. Poder el caire religiós es fa perquè es fa diumenge de Pentecosta, que seria la Pasqua, la segona Pasqua, té, o bé la Festa del Roser, vull dir, per això que hi ha caràcter religiós que es fa amb aquesta data i prou. Després poder s'ha transformat una mica en una cosa social, ja que ara la forma que es fa, perquè era com un ball pla, que tenien diners, ballaven, ja per la vestimenta que porten, que és una túnica, hasta mitja cama, el barret de copa, i un puro.
Aquest mes de juny, la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll acull una exposició del pintor Aníbal Riverol, La Fincata Ribes de Freser.
La mostra es compon d'una vintena d'obres on predomina el paisatge rural i urbà i també inclou la figura humana i les natures mortes en un seguit de quadres que volen ser un repàs als treballs més recents de l'artista.
Puc explicar-ho també a gent, sobretot a gent jove i a nens, adolescents i tal, que pugui explicar les qüestions tècniques, no? Perquè aquí n'hi ha quadres que són de molts diferents procediments, des d'aquarel·les, olis, o sigui, barrejades. Tot és tècnica mixta, però n'hi ha barrejat moltes tècniques, i això seria molt interessant d'explicar-ho.
Esports, Roger Bernils no seguirà la Unió Esportiva Olot després de 6 temporades al club en dues etapes diferents.
Doncs sí, l'heroi de la salvació del 2018 no renova amb el conjunt olotí després de més de 160 partits. El que també renova amb la Unió Esportiva Olot és Jan Danés a la porteria.
El Joventut Sant Pere Màrtir buscarà treure un bon resultat de Porqueres per fer un pas més cap a tercera catalana.
Els olotins han derrotat a la Vall d'en Bas als penals en la primera semifinal. El partit es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda contra el Camós a Mianigues.
L'entrenador del Joventut Sant Pere Màrtir és Jordi Masó.
Pas més, però no està res fet. De moment aquí no hi ha cap pressió per part de ningú, ni del club, ni de jo, ni de ningú. Simplement juguem per passar-nos bé, som un grup d'amics, si pugem, perfecte, si no, tot el que hem viscut ens ho portarem.
El Club Escola de Futbol Bosch de Tosca i l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot celebren el final de temporada amb una nova edició del Cagaburro.
Enguany, una de les novetats serà una quina musical a la tarda. Des del club segueixen apostant per digitalitzar aquesta festa, on els burros tornaran a ser els protagonistes.
I el mollonenc Francesc Moret ha aconseguit la bandera de finisher de la Red Bull d'Àustria, una de les proves més extremes en el món de l'enduro.
Entre els 500 pilots participants, el mollonenc ha sigut un dels 14 que només han aconseguit completar la cursa. En el primer any, amb l'escuderia FB Factory, Moret està liderant el campionat nacional de hard enduro i també ha aconseguit pujar al podi de diverses curses de renom.
Al moment em vaig molestar bastant, no? Però llavors li vaig donar la volta, dic, mira, serà la motivació que em feia falta per demà sortir, donar-ho tot. I el mateix vespre, sopant amb els companys, els hi vaig dir, mira, no haver guanyat el trial, doncs serà un extra de motivació per demà, sortiré de segona fila i ho donaré tot per acabar.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Són les 8 i 10. Els ramaders reclamen més recursos de l'administració per tenir relleu generacional al sector. En un acte celebrat a Olot han denunciat que s'ha oblidat la seva feina i que no troben persones capaces de gestionar un ramat especialment alta muntanya.
La presidenta de l'Associació de Ramaders de la Vaca de l'Albera, Marta Carola, reivindica que els ramaders són un motor per dur el producte a la taula en una època ja prou condicionada per la burocràcia. Remarca que és una feina difícil i on es necessiten molts esforços.
És una crònica d'en Roger Isern.
El sector ramader està preocupat per la falta de relleu generacional. Tant sona clar com també dur, un fet que ja no és cap secret al sector primari del nostre territori i que és un dels maldecaps per no perdre una feina indispensable a la nostra societat. L'interès dels joves hi és, però quan es troben la realitat no és tan fàcil com pot semblar i no són capaços de seguir la dinàmica d'un ramader, especialment en zones d'alta muntanya. La presidenta de l'Associació de Ramaders de la Vaca de l'Albera, Marta Carola, explica que la preocupació existeix i que la feina és d'allò més dur.
És molt difícil també, perquè no trobes gent jove, encara que últimament hi ha cada vegada més joves que s'animen, no? Però es troben amb una feina que és dura i que és difícil guanyar-se la vida amb aquesta feina.
Carola remarca que es necessiten perfils de joves amb la capacitat d'assumir les diferents tasques que s'han de fer a la muntanya i que tinguin la suficient habilitat per gestionar un ramat.
Que tingui el saber fer, la paciència d'estar amb el ramat, d'anar a buscar els animals que se t'han anat en aquell racó que no hi ha manera d'arribar. Ens és molt difícil. Llavors ha sigut oblidada també per part de l'administració aquesta feina, no?, del ramader, i tot junt ens trobem que és posar en marxa una roda un altre cop que ha estat parada durant molt de temps.
La presidenta de l'Associació de Ramaders de la Vaca de l'Albera afegeix que la feina del ramader a muntanya és diferent a la de la plana.
Que la feina del ramader a muntanya és molt més difícil del ramader a la plana. Llavors, ens és difícil trobar gent que ens pugui ajudar a la nostra feina. No trobem pastors que sàpiguen pasturar un ramat d'ovelles, de xais, de vaques, amb boscos que no han sigut pasturats durant molt de temps.
Des del sector ramader confien que la tendència faci un gir i no continuï pel camí actual, dirigit a un futur gens positiu per trobar joves que segueixin la feina de moltes generacions.
Mentrestant, la pedregada continua sumant problemes als pagesos de Santa Pau.
La gestió dels purins n'és una altra. El fet de tenir un excés d'aigua a les granges obligarà els pagesos a haver de gestionar els purins abans d'hora. Un recurs necessari per als camps de conreu que els arriba, en alguns casos, un mes i mig abans del que tocaria.
Gerard Puigdemont.
La destrossa de teulades de granges a Santa Pau després de la pedregada de diumenge va comportar l'entrada de molta aigua a l'interior de les granges. Si continua plovent, més aigua serà la que continuï entrant. Tot plegat ha trastocat els plans de pagesos com en Bernat, pel que fa a l'aprofitament dels purins per als camps de conreu.
El problema que tinc és que el pla de... tot això ho tens planejat perquè no pots escampar-ho quan vols, ni les condicions t'ho permeten, ni els sembrats que tens en els camps t'ho permeten. És a dir, ara tinc el blat, que també li falta un mes i mig per segar-lo, per cosechar-lo, per tant, a mi em venia just i ho tinc muntat de tal manera que quan jo trec els porcs puc treure els purins, escampar-lo, perquè els camps són segats abans de sembrar, però clar, tot això se m'ha avançat un mes.
Ara es troba amb excés de purins per utilitzar en un moment en què encara no li fan falta els camps de conreu. Aquest pagès de Santa Pau explica quin sol el seu funcionament habitual de la gestió dels purins per tirar els camps.
Els purins es guarden tant sota eslat, és a dir, sota els porcs, com en basses exteriors, no? Que jo trec el purí que tinc guardat a sota els porcs, a fora, perquè amb el tractor i unes cubes pugui treure els purins i escampar-los en els camps com a bono.
D'aquí la importància de poder arreglar com més aviat millor les teulades de les granges.
És un quart de nou, anem cap a Sant Joan de les Abadesses perquè Esquerra Republicana denuncia manca de planificació al personal de la llar d'infants després que dues de les cinc educadores hagin marxat en els últims dies per diferents circumstàncies.
El govern municipal diu que ja estan responent aquests casos sobrevinguts i, de fet, ja han incorporat una nova educadora. Esquerra fa diverses propostes perquè no torni a passar.
Joan Manel Robles.
Els darrers dies, la llar d'infants municipal al Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses ha patit la marxa de dues de les cinc educadores que habitualment té i que normativament ha de tenir una escola bressol de tres grups. Una de les cuidadores ha causat baixa per qüestió mèdica, mentre que una segona està cridada a llistes pel Departament d'Ensenyament. El grup municipal d'Esquerra Republicana, a l'oposició, ha criticat aquesta manca de personal temporal i ho ha atribuït a una falta de planificació de l'equip de govern. Laia Capdevila és regidora d'Esquerra a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
La llar d'infants actualment es troba en una situació crítica degut a aquesta manca de personal i de planificació per part de l'equip de govern.
La proposta de l'oposició santjoanina és la d'ampliar la plantilla a sis educadores i fer una borsa de treball per respondre ràpidament davant d'una eventualitat. Fins i tot afirmen que aquest major nombre de la plantilla podria permetre ampliar l'oferta a quatre grups.
La nostra proposta al final és fàcil, és incorporar gent a la plantilla, substituir les persones que estan de baixa i crear una borsa de treball local perquè no hi hagin aquestes problemàtiques quan hi hagi algun tipus de baixa. Al final, per nosaltres, apostar per la llar d'infants és apostar per les famílies, per la conciliació i pel futur de Sant Joan.
Aquest dimarts al matí, la llar d'infants municipal ja incorporava una nova educadora amb caràcter d'urgència per substituir una de les dues educadores que faltaven. Des de l'equip de govern també expliquen que han iniciat el procediment habitual per cobrir l'educadora del reforç que va deixar la llar per haver estat cridada a llistes. El govern municipal ha explicat que està responent a una situació normal en qualsevol empresa, pública o privada, davant de fets sobrevinguts. Recorden que els treballadors tenen dret a tenir la baixa o marxar si ho consideren oportú.
Els estudiants intensifiquen els seus esforços a pocs dies de que comencin les proves d'accés a la universitat. El nou plantejament de les proves provoca el nerviosisme dels joves, que ara hauran de vigilar més, per exemple, la presentació i, sobretot, les faltes d'ortografia. Paula Sayago.
Maratons de repàs de contingut i incertesa davant del nou model de l'ESPAU, enfocat a avaluar les competències dels estudiants i deixar una mica de costat l'aprenentatge memorístic. Ambient de nervis davant de les proves d'accés a la universitat, la seixantena d'alumnes de l'Institut Abat Oliva de Ripoll mostren la inquietud que generen sempre aquestes proves, especialment entre aquells que necessiten nota per entrar a la carrera que desitgen. Ferran Mercè, Arnau Garrigós i Oriol Amaro són alumnes de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
Sí, jo, si entro, estudiaria enginyeria de dades a l'UPC.
Jo també matemàtiques a l'UPC, si es pot.
Jo tiraria més cap a nutrició o cafè.
Oh, sí, sí, acaba sent un recull, ja que moltes assignatures són lineals i per poder fer el segon has hagut d'haver fet el primer.
Sí, durant el curs ja ho hem anat treballant, llavors jo crec que és la base de fer una bona selectivitat, que si fas tot el curs bé, llavors ja vas més preparat.
Sí, estic d'acord amb això i crec que ja no és un tornar a començar des de zero, sinó que és ja repassar el que has fet i després ja practicar una mica amb el nou format, no, de la selectivitat.
A l'Institut Abat Oliva els estudiants es curen els últims dies per repassar o per ampliar coneixement en les matèries. Aquest any, a la incertesa habitual, s'hi afegeixen alguns temors. Hi haurà menys opcionalitat i més competències.
Doncs la veritat és que anem pressionats perquè sabem que han canviat la selectivitat i això redueix l'opcionalitat i llavors anem amb la pressió que ens hem de saber tot de pe a pa.
Sí, aquest any amb els canvis ens hem de saber molt més temari, però tothom està igual, llavors és una mica una competició on tots estem en la mateixa situació.
Sí, jo estic d'acord amb els meus companys i penso que anant-nos organitzant una mica dia a dia és el que hem anat fent al llarg del curs i penso que ho podrem treure força tot.
Els alumnes s'examinaran els dies 11, 12 i 13 de juny. Mentrestant, els professors els aconsellen la calma, seure i seguir les instruccions. Fer primer una llegida tot i respondre primer el que se saben.
Savis consells que passen de generació en generació. És un quart de nou i gairebé 5 minuts. Garrotxa Tech posa en funcionament la seva nova seu.
Està situada al carrer Pol de Glas, als antics estudis d'Olot Televisió. Per allà ja hi passaran tots els projectes relacionats amb l'emprenedoria i amb línies de treball de l'entitat. El disseny de l'espai ha anat a càrrec de Xevi Bayona i Laia Soto. Durant la setmana passada ja es van fer els primers actes inaugurals.
Des de fa unes setmanes que Garrotxa Tech té una nova seu i més d'una desena de persones que ja hi treballen. Està situada El pis més alt dels antics estudis d'Olot Televisió compta amb una gran sala pensada pel treball diari i presentacions amb grups i amb altres sales. Tot emmarcat a la línia de treball de l'entitat, que es basa en la potenciació de projectes d'emprenedoria i que ja ha donat els seus fruits amb dues edicions del programa Garrotxa Startup, que ha premiat dos projectes. El president de Garrotxa Tech, Aleix Lagares, destaca el pas endavant que signifiquen les noves instal·lacions.
Ens permet també ser molt més àgils a l'hora de fer les activitats, a l'hora de crear formacions, a l'hora de crear focus group, espais d'innovació. Per tant, ja consolidar el projecte després d'un any de la formació i de presentar-lo més en comunitat, penso que és un gran avenç i un gran pas.
Oficialment des del 15 de maig, que una dotzena de treballadors hi fan diferents tasques. Segons el mateix Lagares, està pensada per crear i dissenyar projectes com s'ha fet fins ara, però amb unes instal·lacions adequades. Recorda quin espai era fa un temps i amb què s'ha convertit.
Hem transformat el plató, un plató de televisió que antigament havia sigut una fàbrica on va ser un dels primers projectes emprenedors de la comarca, i ha hagut una transcendència i s'ha acabat convertint en un centre d'innovació, no? Ara actualment ja hi ha més de 12 professionals treballant cada dia aquí i esperem que en siguin molts més perquè el projecte pugui tenir una viabilitat com a tal.
Garrotxa Tech ha inaugurat oficialment la seva seu amb actes on hi estaven convidats clients i també autoritats polítiques, com va ser el cas de divendres passat amb la visita del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el primer tinent d'alcalde d'Olot, Estanis Vairet.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillemna. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Temps pels esports. En Roger Bernils no seguirà la Unió Esportiva Olot després de 6 temporades al club en dues etapes diferents.
L'heroi de la salvació del 2018 no renova amb el conjunt olotí després de més de 160 partits. En aquesta segona etapa, Bernils ha aconseguit un ascens i una permanència a segona federació. A més, ha jugat 62 partits com a titular i ha aconseguit marcar 5 gols gràcies a l'especialitat del central amb el joc aeri. Qui sí que ha renovat a la Unió Esportiva Olot és el segon porter, Jan Danés, que jugarà una temporada més. Ha jugat aquest any 4 partits com a titular.
El Joventut Sant Pere Màrtir buscarà treure un bon resultat de Porqueres per fer un pas més cap a tercera catalana.
Després de dos caps de setmana consecutius contra la Vall d'en Bas, on s'han jugat més de 200 minuts per la pròrroga i els penals, el Sant Pere Màrtir ha aconseguit fer el primer pas per pujar a tercera catalana. Els olotins van quedar segons de la fase regular i ara s'enfrontaran al Camós, rival que durant la Lliga van guanyar 2-1 al Pic del Bac i van empatar el seu camp. I és que els garrotxins arriben a aquest partit amb la moral més alta que mai, amb una remuntada a l'últim partit, victòria als penals i recuperant jugadors per la anada de la gran final. L'entrenador del Joventut Sant Pere Màrtir és Jordi Masó.
Pas més, però no està res fet. De moment aquí no hi ha cap pressió per part de ningú, ni del club, ni de jo, ni de ningú. Simplement juguem per passar-nos bé, som un grup d'amics, si pugem perfecte, si no tot el que hem viscut ens ho emportarem.
Els del Pla de l'Estany també repeteixen play-off, igual que l'any passat, on van passar la primera fase al Camp de la Canya, però van acabar perdent contra el Serinyà a la fase final. El Camós ha quedat tercer classificat i ha eliminat a l'Hostoles a la semifinal amb un empat com a visitant i amb una victòria a la pròrroga per 3-2. Per tant, dos equips que venen d'una temporada amb molt de desgast físic i amb unes eliminatòries molt intenses i amb molts minuts. El partit entre el Camós i el Joventut Sant Pere Màrtir es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a Mianigues, al camp del Porqueres. L'ascens a tercera catalana es decidirà el pròxim cap de setmana al Pic del Bac, un camp que ja va viure un partidàs contra la Vall d'en Bas.
El mollonenc Francesc Moret ha aconseguit la bandera de finisher de la Red Bull d'Àustria, una de les proves més extremes en el món de l'enduro. Ens ho explica en Marc Roura.
La Red Bull Svegrodeo és possiblement la cursa més extrema d'enduro, primer pel traçat amb zones pedregoses i altres de bosc i segon perquè els pilots tenen un límit de 4 hores per acabar la cursa. En aquesta última edició, celebrada aquest diumenge a Àustria, només 14 de 500 participants han pogut acabar la prova. Un d'ells ha sigut el mollonenc Francesc Moret, que ha fet realitat el somni i ha aconseguit aixecar la bandera de finisher. La cursa no ha començat de la millor manera. A la prova de divendres, Moret no va classificar-se entre els 50 primers, fet que dificultava acabar la prova. Moret tampoc va poder guanyar les classificatòries de dissabte, que asseguraven una plaça a la primera línia per la cursa de diumenge. Uns contratemps, però, que el pilot ha agafat com a motivació. Escoltem el pilot de Hard Enduro, Francesc Moret.
Al moment em vaig molestar bastant, no? Però llavors li vaig donar la volta, dic, mira, serà la motivació que em feia falta per demà sortir a donar-ho tot, i el mateix vespre sopant amb els companys els hi vaig dir, mira, no haver guanyat el trial, pues serà un extra de motivació per demà, sortiré de segona fila i ho donaré tot per acabar.
Aquesta era la tercera vegada que Moret participava en la prova. Tot i sortir de la segona línia, el de Molló s'ha enganxat al grup capdavanter des d'un inici. Alguns entrebancs han fet perillar la fita, però les ganes i la motivació han pogut amb tot i, finalment, Moret ha entrat en 13a posició a falta d'uns 10 minuts per tancar el límit horari de les 4 hores.
Per la tele ho deien, que era poder un dels pilots que ho havia celebrat més, perquè jo crec que els altres, si alguna altra edició, ja havien acabat. I la veritat és que era el meu millor moment, no? Arribar allà, aconseguir davant del meu nou equip, bueno, hasta per mi... És un repte assolit, no? Era com un somni i ho he aconseguit, no? Llavors, pues, te'n dones compte de que tota la feina, tot l'esforç, pues, ha valgut la pena.
Aquest és el primer any de Francesc Moret amb l'escuderia FB Factory. Des del seu fitxatge, el mollonenc ha aconseguit pujar al podi en diverses curses de renom, com la Vasella Reis o la Extreme XL a Lagares, i també està liderant el campionat d'Espanya de Hard Enduro.
I si de sobte fa sol? Clic. I si una mica d'esport? Clic. I si quedo amb els amics? Clic. Millor un plat de pasta? Clic. Easy és fàcil. Nova col·lecció Easy Clic d'Opticalia. 2x1 en ulleres graduades, una d'elles amb clic. Només a Opticalia i a opticalia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà, 12.
Necessites un servei de bugaderia i tintoreria de confiança? A Cleansy Home tenim la solució.
Amb més de 10 anys d'experiència oferim serveis especialitzats per a allotjaments turístics. Espais, neteja de catifes, cortines i molt més.
Ens trobaràs a Banyoles, Serinyà i ara també a Olot, a l'Avinguda Sant Jordi 174.
Visita'ns a cleansyhome.eu o truca'ns al 689-422-863. Sol·licita el teu pressupost sense compromís. La qualitat ens avala. Cleansy Home, sempre al teu costat.
Tothom hauria de revisar la retina un cop l'any, i molt especialment els majors de 50 anys, fumadors, hipertensos, diabètics i persones amb antecedents familiars de glaucoma o TMAE. Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual. Revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics. Ens agraden els teus ulls totalment sans.
Del 9 al 14 de juny, Olot es transforma en l'epicentre del comerç i la festa. Gaudeix de la Setmana del Comerç amb activitats per a tothom. Taules rodones, la cinquena jornada FOEC, reconeixements ACO i una xerrada motivacional que et carregaran d'energia. I dissabte, prepara't per a una jornada única. Escape room familiar, desfilades de moda al carrer dels Dolors, ruleta de premis amb cada compra de 20 euros, corre swing a les places i, per tancar, concert amb els Rewinds a les escales de Sant Esteve. Setmana del Comerç a Olot. Viu-la, compra i gaudeix. Organitza l'Associació de Comerciants d'Olot.
Amb la col·laboració de Swing Garrotxa, Ajuntament d'Olot, Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya.
A la Clínica Dental Serra Marín, qualsevol persona pot solucionar problemes de maloclusió, malposició o apinyament dental. Una solució d'ortodòncia invisible a Olot, per a cada persona i per a cada edat. Perquè mai és tard per trobar una solució. Pots demanar la teva primera visita sense compromís al 902-280-896. A la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça del Mercat d'Olot.
Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Nova Autoescola a Castellfollit de la Roca. Autoescola La Cinglera. Amb 20 anys d'experiència a Girona i Barcelona. Uneix l'ambient familiar amb la tecnologia d'una plataforma digital on pots fer la teòrica sense moure't de casa. Permís B, manual i automàtic. Informa't al 679-687-589. Som al carrer Germanes Illa 11 de Castellfollit de la Roca. Autoescola La Cinglera us desitja molt bones festes de la Germandat.
Què tal? Molt bon dia. Els ramaders reclamen més recursos de l'administració per tenir relleu generacional al sector.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
En un acte a Olot han denunciat que s'ha oblidat la seva feina i que no troben persones capaces de gestionar un ramat, especialment a la muntanya.
La presidenta de l'Associació de Ramaders de la Vaca de l'Albera, Marta Carola, reivindica que els ramaders són un motor per dur el producte a la taula en una època ja prou condicionada per la burocràcia. Remarca que és una feina difícil i on es necessiten molts esforços.
És molt difícil també, perquè no trobes gent jove, encara que últimament hi ha cada vegada més joves que s'animen, no? Però es troben amb una feina que és dura i que és difícil guanyar-se la vida amb aquesta feina.
La pedregada segueix sumant problemes als pagesos de Santa Pau.
La gestió dels purins n'és un altre. El fet de tenir un excés d'aigua a les granges obligarà els pagesos a haver de gestionar els purins abans d'hora. Un recurs necessari per als camps de conreu que els arriba en alguns casos un mes i mig abans del que tocaria.
Un dels afectats és en Bernat Francesc.
El problema que tinc és que el pla de... Tot això ho tens planejat perquè no pots escampar-ho quan vols, ni les condicions t'ho permeten, ni els sembrats que tens en els camps t'ho permeten. És a dir, ara tinc el blat, que també li falta un mes i mig per segar-lo, per cosechar-lo. Per tant, a mi em venia just i ho tinc muntat de tal manera que quan jo trec els porcs puc treure els purins, escampar-lo, perquè els camps són segats abans de sembrar. Però clar, tot això se m'ha avançat un mes.
Esquerra de Sant Joan de les Abadesses denuncia manca de planificació al personal de la llar d'infants després que dues de les cinc educadores marxessin en els últims dies per diferents circumstàncies.
El govern municipal diu que ja estan responent aquests casos sobrevinguts i de fet ja han incorporat una nova educadora. Esquerra fa diverses propostes perquè no torni a passar.
La Laia Capdevila és regidora d'Esquerra.
La llar d'infants actualment es troba en una situació crítica degut a aquesta manca de personal i de planificació per part de l'equip de govern.
I els joves que aspiren a fer la selectivitat, que aspiren a anar a la universitat, ja tenen clar què volen ser.
Sí, jo si entro estudiaria enginyeria de dades a l'UPC.
Jo també matemàtiques a l'UPC, si es pot.
Jo tiraria més cap a nutrició o cafè.
Els estudiants intensifiquen els seus esforços a pocs dies de que comencin les proves d'accés a la universitat. El nou plantejament de les proves provoca el nerviosisme dels joves, que ara hauran de vigilar més la presentació i, sobretot, les faltes d'ortografia. A la Garrotxa, Garrotxa Tech posa en funcionament la seva nova seu.
Està situada al carrer Pou del Glaç, als antics estudis d'Olot Televisió. Per allà hi passaran tots els projectes relacionats amb l'emprenedoria i amb línies de treball de l'entitat. El disseny de l'espai ha anat a càrrec de Xevi Bayona i Laia Soto. Durant la setmana passada es van fer ja els primers actes inaugurals.
El president de l'entitat és Aleix Lagares.
Per quart any consecutiu...
No tenim encara aquest tall de veu que volíem escoltar, ara sí que estem en condicions de poder-lo escoltar. Aleix Lagares és el president de Garrotxa Tech.
Hem transformat el plató, un plató de televisió que antigament havia sigut una fàbrica on va ser un dels primers projectes emprenedors de la comarca, i ha hagut una transcendència i s'ha acabat convertint en un centre d'innovació, no? On ara actualment ja hi ha més de 12 professionals treballant cada dia aquí i esperem que en siguin molts més perquè el projecte pugui tenir una viabilitat com a tal.
I avui també parlem de teatre, perquè un any més el Consell Comarcal del Ripollès ofereix el curs de teatre que tindrà lloc durant 15 dies.
El proper 12 de juliol tindrà lloc la representació final d'un espectacle que en aquesta quarta edició girarà entorn de la lectura dramatitzada.
La Dèlia Duran és consellera de Joventut.
Perquè és que hi ha activitats esportives, no? Per l'estiu, per passar l'estiu, no? Casals, casalets, i la proposta cultural, no? Que és també una gran proposta pel Consell Comarcal. Pues, principalment vam estirar d'aquest fil i vam veure que tenia molt bona rebuda per als nostres joves, que hi havia unes certes persones que els interessava, i per això també, pues, aquesta iniciativa com he dit, any rere any.
Primer festival del Castell de Santa Pau amb el castell ja de propietat municipal.
Tot i haver complert l'objectiu de comprar-lo, el festival continuarà perquè calen més recursos econòmics per arreglar-lo. Aquest divendres i dissabte hi haurà un concert de Borja Penalba, la presentació d'un llibre de Lluís Llach, sardanes i música electrònica, entre d'altres propostes. A més, els fesolaires obriran l'obrador per mostrar com en produeixen.
Escoltem la Cris Capó, és l'alcaldessa.
Fem un espectacle per a tots els públics. Enguany ho hem traslladat, és a dir, ho hem diversificat una mica entre el mirador de Campauet, l'obrador de Martinyà, la plaça dels Valls. No ho hem centrat aquest any només a la plaça Major, sinó que fem actes repartits per tot el poble. Però tenim després la presentació d'en Lluís Llach, que ens fa molta il·lusió, i a la nit en Borja Penalba va presentar el seu nou treball en solitari.
I a redaure el Vall del Gambeto, la insígnia de la Festa del Roser, absolutament indiscutible i sempre esperat.
Durant tot el cap de setmana, la localitat s'omplirà de música amb les habaneres i DJs. També hi haurà activitats pels més petits amb el grup d'animació infantil Pam de Nas, la pujada del rompeguls i un torneig de pàdel, entre d'altres.
Però recordem els orígens d'aquest Vall del Gambeto. Ho explica el regidor Pere Vila.
I després es va tornar a principis del segle passat, es va començar una altra vegada, diríem, a fer. Poder el caire religiós es fa perquè es fa diumenge de Pentecosta, que seria la Pasqua, la segona Pasqua, té, o bé, la Festa del Roser. Vull dir, per això, aquest caràcter religiós que es fa amb aquesta data i prou. Després poder s'ha transformat una mica en una cosa social, ja que ara la forma que es fa, perquè era com un ball pla, que tenien diners, ballaven, ja per la vestimenta que porten, que és una túnica, hasta mitja cama, el barret de copa, i un puro.
I aquest mes de juny la biblioteca Lambert Mata de Ripoll acull una exposició del pintor Aníbal Riverol, l'afincat a Ribes de Freser.
La mostra es compon d'una vintena d'obres on predomina el paisatge rural i urbà i també inclou la figura humana i les natures mortes en un seguit de quadres que volen ser un repàs als treballs més recents de l'artista.
Poder explicar-ho també a gent, sobretot a gent jove i a nens, adolescents i tal, que pugui explicar les qüestions tècniques, no? Perquè aquí n'hi ha quadres que són de molts diferents procediments, des d'aquarel·les, olis, o sigui, barrejades. Tot és tècnica mixta, però n'hi ha barrejat moltes tècniques i això seria molt interessant d'explicar-ho.
Doncs anem als esports. En Roger Bernils no seguirà la Unió Esportiva Olot després de 6 temporades al club en dues etapes diferents.
L'heroi de la salvació del 2018 no renova amb el conjunt olotí després de més de 160 partits. Qui sí que renova és el segon porter, Jan Danés, que ha jugat aquesta temporada a segona federació 4 partits com a titular.
El Joventut Sant Pere Màrtir buscarà treure un bon resultat de Porqueres per fer un pas més cap a tercera catalana.
Els olotins han derrotat la Vall d'en Bas als penals en la primera semifinal. El partit es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda contra el Camós a Mianigas.
L'entrenador del Joventut Sant Pere Martí era Jordi Masó.
Pas més, però no està res fet. De moment aquí no hi ha cap pressió per part de ningú, ni del club, ni de jo, ni de ningú. Simplement juguem per passar en joguer, som un grup d'amics, si pugem, perfecte, si no, tot el que hem viscut ens ho portarem.
D'altra banda, el mollonenc Francesc Moret ha aconseguit la bandera de finisher de la Red Bull d'Àustria, una de les proves més extremes en el món de l'enduro.
Entre els 500 pilots participants, el mollonenc ha sigut un dels 14 que només han aconseguit completar la cursa. En el primer any amb l'escuderia FB Factory, Moret està liderant el campionat nacional de hard enduro i també ha aconseguit pujar al podi de diverses curses de renom.
Al moment em vaig molestar bastant, no? Però llavors li vaig donar la volta, dic, mira, serà la motivació que em feia falta per demà sortir i donar-ho tot, i el mateix vespre sopant amb els companys els hi vaig dir, mira, no haver guanyat el trial, doncs serà un extra de motivació per demà, sortiré de segona fila i ho donaré tot per acabar.
I el Club Escola de Futbol Bos de Tosca i l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot celebren el final de temporada amb una nova edició del Cagaburro.
Enguany, una de les novetats serà una quina musical a la tarda i des del club segueixen apostant per digitalitzar aquesta festa on els burros tornaran a ser els protagonistes.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La Generalitat tornarà a gestionar la selecció de secretaris i interventors municipals. Una bona notícia pels ajuntaments.
Doncs sí, el govern assumeix la selecció i formació dels secretaris, interventors i tresorers municipals en un primer pas cap al retorn integral d'una competència clau per millorar el funcionament dels consistoris.
En Xavier Amor és secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran.
Que més de 800 o 900 ajuntaments no tenen aquestes, o no, 900 d'aquests perfils professionals no estan coberts de manera definitiva, per tant, 218 queda molt lluny de solucionar el problema. És veritat, durant aquests mesos doncs, també hi haurà aquest procés que vostè diu, per tant, algú ens quedarà, no? Es jubilarà, però és un primer pas important, no és l'últim pas.
A Espanya totes les mirades estan posades sobre Leire Díez, que diu ara que investigava per fer un llibre, diu que ni és lampista del PSOE ni una covarda.
Doncs sí, l'empresari Víctor de Aldama, investigat pel cas Coldo i Rom durant la compareixença de Díez per donar la seva versió sobre els àudios filtrats, diu que ha mentit en tot.
He estado años en ese trabajo de recopilar información antes de que saltasen a la luz los escándalos que afectan al gobierno del PSOE, que también he abordado. Deseo de otro lado dejar claro que mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie, y lo voy a repetir las veces que haga falta, de nadie ni de representación de nadie. Y permitidme que termine con una cosa: ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde.
Les bonificacions per als abonaments de trens regionals s'ampliaran fins al 60%.
La mesura respon a les queixes dels usuaris de regionals, especialment del sud de Catalunya, que han denunciat la descompensació de preus respecte als viatgers de Rodalies.
Acord de Freixenet i els sindicats per reduir a 154 els treballadors afectats per l'ERO.
S'ha fixat una indemnització de 50 dies per any treballat per les persones acomiadades.
Sánchez vol seduir el Partit Popular oferint 4.000 milions en habitatge a la conferència de presidents.
El president del govern espanyol ha enviat una carta als presidents autonòmics 48 hores abans de la conferència que celebraran divendres a Barcelona.
I Brussel·les planteja augmentar fins a 5 hores el retard d'un vol per poder reclamar, atenció, una compensació.
Segons la Comissió Europea, la proposta busca evitar cancel·lacions, però els experts alerten que es tracta d'un pas enrere en els drets dels consumidors.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I ara anem a la previsió del temps. De cara a les properes hores, avui hem començat el dia amb el cel novament encapotat. Previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui la temperatura ha pujat una mica aquesta matinada. 16 de mínima a Olot i a Vic. Hem baixat a 13 a Camprodon i les més fresquetes, 10 a Molló, 11 a Viladrau. Bé, tot això amb una mica més de núvols, hi ha hagut algun plogent, res, 4 gotes a la Garrotxa, 1 litre a Molló, mig litre a la Cerdanya, poca precipitació, però el dia es presenta variable. També hi ha alguna boirina i bé, al llarg del dia pot caure algun ruixat, sobretot a la tarda, Pirineu, Prepirineu, a diferència d'ahir no arribarien a la Costa Brava i va caure fins a 17 litres per metre quadrat a Ponts de Molins o van caure 12 litres a Púbol. Doncs avui no hi hauria tanta precipitació. La temperatura es manté suau o alta, màximes de 24-28. Difícilment avui arribaríem als 30 amb aquesta major presència de núvols. I demà sí que es comença ja a disparar la temperatura. Dia de sol, dia de menys núvols, no hi ha d'haver pluja i sembla que, vaja, ni divendres ni dissabte preveiem precipitació i dissabte faria encara més sol i més calor.
Alguna cosa gran està a punt de passar i tu en formes part. A Bassols Energia creiem en un futur on l'energia sigui per a tothom, on la teva confiança es transformi en beneficis, on cada pas que fem junts compti de veritat. Estigues atent, perquè el canvi comença ara. Encara no tens l'app? T'hi esperen descomptes, el Pla Amic i moltes altres sorpreses. Prepara't per tot el que està per arribar. Això només és el principi. Bassols Energia, l'energia que et cuida, l'energia que ens uneix. 5 minuts
més! El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot convoca la 19a edició dels Premis Garrotxí de l'any. Es lliuraran el pròxim 5 de juny en un acte obert a tothom als paratges del Restaurant La Veu. Aquest any amb aquests tres finalistes: Clàudia Pujol, periodista i escriptora; Dani López, compositor, multiinstrumentista i productor. I Albert Fàbrega, mecànic, comunicador i tècnic de Fórmula 1. Premis Garrotxí de l'any, per reconèixer els millors de tots nosaltres.
Bé, aquesta nit, a partir de 8:45 i en directe a través d'Olot Televisió, s'entreguen en un acte obert a tothom els paratges de la 10, els premis Garrotxí de l'any i a diverses categories, però sens dubte la més important és la del Garrotxí, la persona que s'ha caracteritzat per fer una gesta més important durant el 2024. Una de les candidates, l'última que coneixem aquesta setmana, és la Clàudia Pujol. La Clàudia Pujol és periodista, directora de la revista Sapiens i també escriptora. Què tal, Clàudia? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joel, molt bé.
Preparada per aquesta nit? Amb nervis o no?
Bé, per mi està nominada i és un superpremi.
Sí.
Per tant, bueno, uns nervis molt relatius, però sí, una mica de poquet no t'ho puc negar, una mica de poquet que el tinc, sí.
És difícil escriure novel·la en els temps que corren?
A veure, per escriure novel·la suposo que has de tenir molt de temps, que és el que jo no tinc, perquè professionalment jo de dilluns a divendres em dedico a dirigir la revista d'Història Sapiens, no? Per tant, les meves incursions literàries es limiten a les hores lliures del cap de setmana. Però bé, és una de les meves passions, i llavors jo els caps de setmana, quan arribo a l'Hot, precisament, no?, amb vistes al volcà de les Vidaroques, prop d'on vis a Benavent amb els meus pares, en el meu escritori, doncs, és on em poso a escriure, no? Els meus primers llibres sempre havien fet a mig camí entre el periodisme i la literatura, i justament l'any passat, doncs, vaig publicar la meva primera obra de ficció, que és un thriller que està ambientat a la Vall de Bianya, que es titula No refis dels teus records, i que ha estat un thriller, doncs, que bé, he anat gestant durant, la veritat és que durant molts anys, de fet, cuita foc molt lent, que podríem dir-ne.
Sense fer-ne spoilers, us centrem a la Vall de Bianya, però de què tracta la història?
Mira, la història tracta d'un personatge, doncs, que té un trastorn obsessiu compulsiu, que té TOC, no? Que es dedica, doncs, a enviar necrològiques a través de l'Instagram a tots els seus seguidors. Llavors, no, el que no passaria, doncs, a ser d'una broma macabra, no, podríem dir, comença a agafar, doncs, una altra dimensió i una altra caire quan les persones que comencen a rebre aquestes necrològiques van morint a les dates anunciades. Llavors, si la persona que les envia no és l'assassí, qui ho és i què està passant, no? Llavors, la novel·la té dues trames, una que és el mateix protagonista, intenta esbrinar què està passant aquí, perquè si no, doncs, és el principal sospitós, i llavors hi ha també tot l'equip de Mossos d'Esquadra que porten a terme tota la recerca. Una recerca, doncs, que ens porta en el món de les xarxes socials, en el món del neuromàrqueting i a la relació, doncs, perillosa que s'estableix entre aquests mons.
Clàudia, tu també dirigeixes la revista Sapiens. Ens interessa als catalans prou la història? Ens hauria d'interessar una mica més?
Jo crec que als catalans ens interessa moltíssim la història. Mira, el Sapiens, el 2027, portem 23 anys a quiosc, no?, i des del primer moment i fins avui, i espero que segueixi sent així, pensa que és la revista més llegida en català al nostre país, no? Per tant, que la història ens interessa perquè, almenys jo mateixa, provinc d'una generació en la qual la història que m'havien explicat era una història molt internacional, una història, en tot cas, molt espanyola també, i la nostra pròpia història, doncs, la desconeixia moltíssim. Sí que és veritat que aquest superbuit curricular que teníem les nostres generacions, Joel, s'ha anat cobrint, la gent segueix interessant molt la història. Llavors, nosaltres el que fem a la revista sempre és buscar temes que siguin sorprenents, no?, que siguin interessants, que siguin emocionants, que siguin innovadors, si pot ser protagonitzats pels propis catalans, i intentar, doncs, que donin resposta als interessos i a les inquietuds, doncs, dels lectors que ens segueixen.
És curiós, tu ara apel·laves a la nostra generació, és curiós perquè segurament tu i jo vàrem estudiar totes les etapes per dalt i per baix de la prehistòria, però en canvi ningú ens va parlar de la Guerra Civil, oi, els temaris?
Exacte. Cada any jo almenys començava, amb tot el carinyo, però començava amb la prehistòria, llavors seguíem, no?, amb Egipte, Grècia, Roma, tot això ho sabíem molt bé, edat mitjana, reis catòlics també, però és que jo no arribava mai a la Guerra Civil, però com a molt, arribava a la Revolució Francesa. Per tant, tota la història posterior jo la vaig estudiar a la universitat, tot i que he fet periodisme, les assignatures, doncs, que teníem d'història a les universitats, no? amb el Joan Culla, amb el Paco Veiga, ells van ser els que ens van ensenyar la història, no? I la resta ha fet com una formació més autodidacta. Home, a mi m'hagués agradat molt que en els meus col·legis i instituts a mi m'haguessin parlat de Guifré i Pilós i de Jaume I i dels Almogàvers, però tot això és una part de la nostra història doncs, que en aquell moment doncs, no s'explicava. Per tant, crec que el Sapiens ha cobert un buit curricular molt, molt important en aquest sentit, no? I a més, doncs, un altre dels pilars, crec, de la revista és tota la part de recerca històrica, no? La nostra història està en arxius de tot el món. Llavors, des del primer número hem dit, doncs, anem a buscar-la. No perquè hàgim de trobar, doncs, una peça que canvia el relat de la història, però sí per anar trobant petites peces d'aquest gran puzzle que és la història, no?
Clàudia, què ha suposat per tu ser finalista del Garrotxí de l'any?
Home, és un honor total, no? Com igual em va trucar l'Adela del CIP, va ser una supersorpresa. O sigui, en aquests mons no tan competitius nostres, no? A vegades, ostres, que algú digui, ostres, algun jurat ha pensat en tu i creu que estàs fent una feina doncs, que està bé i que mereix algun tipus de reconeixement. Bé, a mi la veritat és que em va fer molta il·lusió. Llavors vaig mirar la llista, no?, dels premiats de les edicions anteriors i l'honor encara va ser més gran, no? Com sento la falca que posau aquí a Ràdio Lota fa un moment, no? Els millors de tots nosaltres, mare meva, intento fer la feina molt bé, també com sé, evidentment, però hi ha talents en moltíssims àmbits, no? I els premis ajuden també a visualitzar aquest, són un radar per visualitzar aquests talents, no? Jo, per exemple, mirant els últims premiats, hi havia científics que són unes eminències que han sortit d'aquí a la Garrotxa i no n'havia sentit a parlar mai. Per tant, també fan aquesta funció.
Clàudia Pujol, candidata garrotxina de l'any, una abraçada molt gran. Gràcies i molta sort.
Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada, Joel.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
I ara parlem encara més de cultura perquè un any més el Consell Comarcal del Ripollès ofereix el curs de teatre que tindrà lloc durant 15 dies. El proper 12 de juliol es farà la representació final d'un espectacle que en aquesta quarta edició girarà a l'entorn de la lectura dramatitzada. Ens ho explica la Laura Segú.
Per quart any consecutiu des del Consell Comarcal del Ripollès es continua apostant per les arts escèniques a nivell formatiu. Aquest estiu torna al Casal de Teatre en què durant 15 dies els participants es prepararan per la cireta del Pastís, la representació final. La temàtica d'enguany és la lectura dramatitzada. La posada en escena final enguany serà a Ribes de Freser el 12 de juliol. L'Adele Duran és consellera de Joventut.
És que hi ha activitats esportives, no? Per l'estiu, per passar l'estiu, no? Casals, casalets, i la proposta cultural, no? Que és també una gran proposta pel Consell Comarcal. Pues, principalment vam estirar d'aquest fil i vam veure que tenia molt bona rebuda per als nostres joves, que hi havia unes certes persones que els interessava i per això també pues, aquesta iniciativa, com he dit, any rere any.
Fins al 20 de juny encara hi ha temps per inscriure's en aquesta proposta sota la direcció de Marina Prat i que tindrà lloc durant dues setmanes a les tardes de 4 a 7. Per prendre-hi part tan sols es demana compromís. Neus Bosch, tècnica de joventut.
Aquest espectacle final, que aquest any serà sobre lectura dramatitzada, per tant, estaran aprenent, no?, diferents estratègies tècniques, no?, i perfeccionant aquesta lectura dramatitzada. Llavors, l'únic que els demanem és aquest compromís de venir cada dia i el compromís de l'últim dia participar en aquest espectacle final.
Des de l'ens comarcal es mostren satisfets tant de la participació com de la consolidació del grup que any rere any, des que es van engegar, segueixen amb el projecte de teatre.
Primer festival del Castell de Santa Pau amb el castell ja de propietat municipal. Tot i haver complert l'objectiu de comprar-lo, el festival continuarà perquè calen més recursos econòmics per arreglar-lo. Aquest divendres i dissabte hi haurà un concert de Borja Peñalba, la presentació d'un llibre de Lluís Llach, sardanes i música electrònica, entre altres propostes. A més, els fesoleires obriran l'obrador per mostrar com han produït dueixen. Néstor Carvajal.
Aquest divendres i dissabte tindrà lloc el Festival Castell de Santa Pau, originalment concebut per a recollir diners i comprar el castell. Enguany se celebrarà el festival amb l'edifici històric ja en propietat, gràcies a les col·lectes i l'ajut de la Generalitat. El primer dia començarà a les 7 del vespre amb sardanes a càrrec de la principal d'Olot i en acabar, DJ Galo farà una sessió de música electrònica al mirador de Can Pauet. El dissabte, els fesolaires faran un seguit de visites guiades al camp i l'obrador per ensenyar com es fa la producció d'aquest llegum. L'alcaldessa de Santa Pau, Cristina Capó, explica el tancament de jornada i festival.
Fem un espectacle per a tots els públics. Enguany ho hem traslladat, és a dir, ho hem diversificat una mica entre el mirador de Campauet, l'obrador de Martinyà, la plaça dels Valls. No ho hem centrat aquest any només a la plaça Major, sinó que fem actes repartits per tot el poble. Però tenim després la presentació d'en Lluís Llach, que ens fa molta il·lusió, i a la nit en Borja Penalba a presentar el seu nou treball en solitari.
Per poder veure el cartell del festival amb tota la programació, es pot accedir a l'Instagram de l'Ajuntament de Santa Pau.
I aquest mes de juny, la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll acull una exposició del pintor Aníbal Riverol, afincat a Ribes de Freser. La mostra es compon d'una vintena d'obres, on predomina el paisatge rural i urbà, i també inclou la figura humana i les natures mortes en un seguit de quadres que volen ser un repàs als treballs més recents de l'artista. Ens ho explica en Guido Sengerote.
L'ambició d'Aníbal Riverol com a artista, a banda d'expressar els paisatges i tot allò que més li inspira, és poder fer arribar l'art als més joves. Amb aquesta idea exposa a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll al llarg d'aquest mes de juny, un lloc que reuneix públics de procedències i edats molt diverses. Ho explica el propi artista.
Puc explicar-ho també a gent, sobretot a gent jove i a nens, adolescents i tal, que pugui explicar les qüestions tècniques, no? Perquè aquí n'hi ha quadres que són de molts diferents procediments, des d'aquarel·les, olis, o sigui, barrejades. Tot és tècnica mixta, però n'hi ha barrejat moltes tècniques, i això seria molt interessant d'explicar-ho, a veure si algun dia podem muntar una exposició, que n'hi hagi una charla, una conferència o inclús un taller on es pugui explicar o treballar algunes tècniques de les que estan aquí representades.
La trajectòria de Riverol com a pintor s'ha desenvolupat principalment a Barcelona, on era professor de pintura en una escola d'art, i amb el paisatge urbà i també la figura humana com a eixos vertebradors. En passar a viure a Ribes de Freser fa uns anys, però la naturalesa i la ruralitat s'han anat fent presents a la seva obra.
I aquest contacte amb la natura i amb el paisatge de l'entorn, doncs m'ha portat a, bueno, aquesta emoció i tot aquest descobriment, que això sí que és un descobriment, m'ha portat a treballar i a observar totes aquests paisatges. I bueno, he decidit, doncs, posar aquí aquesta sèrie, però de fet a mi la línia que m'agrada més és la figura humana, i també he treballat molt el paisatge urbà.
La mostra compta amb 22 obres de tots formats i tamanys, amb temàtiques i tècniques molt diverses, que es podran admirar a la Biblioteca de la Vila Comtal fins al dia 30 d'aquest mes.
Doncs, parlant d'art, tanquem el programa d'avui. Demà hi tornarem, ja olorant el cap de setmana, que el tindrem ben a prop. Gràcies per la confiança. Bon dia a tothom.